celebrem l'aniversari de l'assassinat de Gandhi. Cada any, en aquesta data i com a homenatge, la Universitat Internacional de la Pau destaca un personatge històric que hagi lluitat per la pau i la justícia. Aquest any li correspon el torn a la filòsofa i historiadora Hannah Arendt. Hannah Arendt, 1906-1975, no és exactament una pacifista, ja que pensava que la república ha de defensar-se dels seus enemics. Vegis la seva obra sobre la violència. Però la seva defensa del pluralisme democràtic, del debat continu, el seu reconeixement de l'altre com a part integrant dels nosaltres, la seva lluita per la llibertat i la justícia que la va portar a enfrontar-se durament i tràgica amb els partidaris del totalitarisme i del sionisme radical, la fan creditora d'aquest esment. No hi ha pau sense justícia ni llibertat. Hannah Arendt va estudiar filosofia realitzant una tesi doctoral sobre l'amor en l'obra de Sant Agustí, dirigida pel filòsof Karl Jaspers. Dels seus treballs filosòfics destaquem la seva obra La condició humana i La vida de l'esperit, que resumeixen la seva defensa de la tradició clàssica socràtica. Va treballar sobre la història de l'imperialisme, l'antisemitisme i el totalitarisme, a favor de l'alliberament de la dona en el seu estudi Rachel Banachem, Vida d'una dona jueva. Va treballar sobre la democràcia i la revolució en l'obra Crisi de la República. Va realitzar el reportatge periodístic més apassionant i conflictiu del segle XX, seguint el judici de Heitman a Jerusalem, el llibre La banalitat del mal, que li va provocar ser declarada persona no grata a Israel. La seva immensa obra la converteix probablement en la pensadora més important del segle XX. Avui hem volgut contraposar-la en una escenificació teatral a un personatge totalment contrari, el filòsof Martin Heidegger. Aquest pensador metafísic va ser professor i amant de Hannah Arendt. Heidegger, 1889-1976, és el filòsof més citat del segle XX i un personatge absolutament pervers en la seva vida personal. Lligat al Partit Nacional Socialista Alemany, no es va penedir mai del seu passat nazi, del seu discurs com a cap dels rectors d'universitat alemanys davant Hitler, ni de les seves denúncies als seus companys jueus. Paradoxalment, tots dos amants, Hannah Arendt i Martin Heidegger, van seguir mantenint una relació intel·lectual i personal fins a la mort de tots dos. El 1950 va tornar a trobar-se a Freiburg. Heidegger estava represaliat pels seus contactes nazis i Arendt tornava després d'una llarga persecució que l'havia portat als Estats Units. Imaginem una conversa en què confronten els seus pensaments tan propers i tan diferents.
Gràcies, Jordi. Ara hem conegut millor Hannah Arendt i Martin Heidegger i hem de dir que tota aquesta escenificació es realitza a la porta d'una cabanya, la del filòsof Martin Heidegger, que rep a Hannah Arendt i, per començar, ella, Dolors, el saluda.
Bona tarda, professor Heidegger.
Bona tarda, benvinguda, Hannah. És un veritable plaer trobar-la i que s'hagi dignat venir a aquest humil cabany en el bosc. Quant temps sense veure'ns.
Tota una guerra, professor, tota una guerra.
Una Alemanya vençuda la rep.
Ja es recuperarà, professor, ara que no ha de lluitar contra ningú.
Se sent vostè a Alemanya, Hannah?
Sí, tant a Alemanya com quan vaig néixer. Tant a Alemanya com quan vaig haver de fugir d'Alemanya. Tant a Alemanya com quan ells van decidir que jo no era alemanya.
Ah, sí?
Sí. Naturalment, faig classes en una universitat americana, però segueixo pensant en alemany i no deixaré mai de fer-ho. Allà també segueixo sent una ciutadana d'Europa, d'aquesta Europa tan maltractada pels que han segrestat la idea d'Alemanya.
Jo també crec en Europa. Una Europa dels pobles, formada per les nacions que l'han construït al llarg de la història.
Jo no crec en aquesta Europa, professor. Crec sincerament en una Europa dels ciutadans, que han constituït i segueixen constituint Europa. També una Europa dels intel·lectuals que parlen un idioma comú, el de la ciència i el de la cultura. Una Europa que ha portat la llibertat i el respecte a tots els éssers humans. Aquesta Europa és l'actual, però també és Galileu i Spinoza, Cervantes i Shakespeare, Montaigne, Hegel, Kant, Madame Curie, personatges que no són ni alemanys, ni italians, ni francesos, ni anglesos. Són europeus.
Però qui representa les nacions i els pobles d'aquesta desgraciada Europa, sinó els seus estats constituïts a força de sang i esforç?
Dissenteixo, professor. Els estats, de vegades, no tenen res a veure amb la seva ciutadania. Els gestors de la violència han inventat els nacionalismes per convertir els ciutadans en hostatges. Molts estats han massacrat els seus propis ciutadans, han expulsat els pàries, els dissidents, els diferents, han fabricat indocumentats col·locant en els seus documents una marca, un senyal de raça i religió, llengua i pertinença corresponent. Han acabat amb l'Europa de les idees per construir l'Europa de les duanes, i aquesta ha estat el preludi de l'Europa de les trinxeres.
Qui són, doncs?
Aquestes elites que s'han enfrontat en guerres civils, que ara anomenem mundials, i que quan han parlat d'Europa ha estat per col·locar la seva pretesa nació per sobre de totes les altres. Aquests són els representants del mal.
El mal. El mal és un concepte terrible, fonamental.
Jo parlo d'un mal més quotidià, més directe, més personal, d'un mal que les elites impulsen, però que compta amb molts còmplices i funcionaris que el gestionen. És pitjor que un gran concepte. És la banalitat del mal.
Llavors no creuen un esperit que guia els pobles? Una bandera? Una emoció compartida? Un sentiment patriòtic?
No, professor. Crec en pobles que tenen esperit, no en un esperit que està per sobre dels pobles. I crec en pobles que es rebel·len contra els que els imposen el seu esperit inventat, terrible i ridícul, malgrat que es disfressi amb tons operístics, com si es tractés d'una obra de Wagner. Patriotisme, sí. Un patriotisme que defensa els seus conciutadans, no un patrioter que mata per una nació, una idea imposada o un drap de colors.
Se la veu indignada.
Pot ser, professor. La indignació és un estat moral que pretén acabar amb la indignitat de la persona. Una s'ha d'indignar perquè la dignitat triomfi sobre la immoralitat.
I on està la immoralitat?
En la gent que per covardia o per interès no ha mantingut durant el conflicte els principis de la moral. L'indigne és aquell que ha traït la ciutat.
Llavors, la moral no és un concepte ideal? Parlem només de persones immorals?
Sí, professor. No ens podem refugiar darrere del mal que ve de fora o de dins. No podem refugiar-nos darrere la seguretat de la càtedra o del càrrec. El mal no és una tempesta ni un incontrolable fenomen geològic. Tots podem ser còmplices del mal. Hi ha persones culpables i cal denunciar els indignes que han posat en venda els valors de la República.
Vostè no és pacífica, Anna.
Sí que ho soc. Crec en la paraula. Únicament. Però quan et callen, cal respondre. I crec en la justícia de l'estat legítim dels ciutadans, en la polis. No hi ha pau sense justícia. I això ho sabem des d'Antígona. Ella volia la pau encara que la pau comportés la seva condemna a mort per haver-se indignat davant la llei injusta del tirà.
Però això significa que la polis pot ser governada per injustos.
Per això cal conservar el dret a la rebel·lió.
Parlem dels mateixos conceptes, però amb definicions diferents.
Sí, professor, però no són matisos. Són paradigmes diferents.
Jo he defensat la idea.
Jo l'esperit que anima la idea cap al bé.
Jo he defensat l'ésser.
Jo la persona, que és l'ésser essencial.
Jo he volgut veure la veritable essència de les coses.
Jo he volgut mostrar les coses en la seva essència.
Jo he defensat l'Estat.
Jo he defensat la República, que és l'Estat legítim.
Vostè, llavors, també és una idealista.
Sí, però no de les idees que s'imposen a les persones, sinó idealista de les persones capaces de crear idees en temps de foscor, en temps d'obscuritat, de les persones que desitgen canviar aquest món.
No creu que les coses realment no canvien? No creu que l'ésser és immutable? Que les coses romanen, o, pitjor, es degraden pel domini de la tècnica sobre l'esperit?
La prova que no és cert, professor, és que jo he pogut tornar a aquest país després d'una guerra, de fugir d'un règim que ha conduït el seu poble a la catàstrofe, fent-li creure que aquest era etern. Les coses poden canviar, professor, poden canviar.
Està vostè encantadora aquesta tarda, Hannah. Realment encantadora.
Professor, ja sé que és graciós ser una bruna meuca jueva. Potser és ridícul enamorar-se d'un gran savi i veure com aquest posa la seva saviesa al servei d'allò més tenebrós, d'allò més terrible. Vostè, professor, m'ha fet reflexionar sobre què representa posar el saber al servei del poder. Ha estat molt instructiva la seva lliçó.
Està penedida de la seva relació amb mi?
No, professor, en absolut. Només en sóc conscient. Després d'un somni que per a molts ha quedat un malson. Gràcies a aquest malson he descobert què significa ser una puta jueva, una puta dona i una puta pària. Jueva per no ser prou alemanya com em demanaven els nacionalistes. Dona per no respondre a l'arquetip viril del guerrer. I una pària per ser sempre una estrangera en qualsevol lloc. Adéu bandera, adéu himne patriòtic, adéu passaport. Ser conscient, professor, permet veure millor les coses.
Ser conscient del que s'ha fet és una cosa molt difícil.
Sí, professor, és difícil. Està penedit vostè d'alguna cosa que hagi fet?
No, Hannah, no estic penedit de res.
Ho sabia, professor. Per això, professor, malgrat l'efecte que ens tenim, haurem de tornar a enfrontar-nos.
Jo l'estimo molt, Hannah.
Ho sé, professor, però no sé de quin amor es tracta. Jo vaig fer la tesi sobre el concepte d'amor en Sant Agustí. Es pot denunciar el mal i estar enamorada d'un malvat? No sé quin tipus d'amor es desenvolupa en una vida normal. No sabria com definir-lo.
És una qüestió de l'ésser.
És una qüestió personal, professor. Una qüestió personal. En fi, estimar és ben complicat.